Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. El dia continua avançant a Ràdio Estel i després del matí, aquestes últimes hores amb Mercè Raga i el seu equip, i abans, avui amb Joan Trias. Continuem ara fidels al nostre compromís amb l'actualitat social i religiosa. Una trobada inoblidable en què el Papa Francesc s'ha mostrat fratern i proper. Aquesta ha estat la reacció d'un dels 24 bisbes espanyols, la majoria de la zona del nord de l'Estat, que s'han reunit aquest matí amb el Papa en el marc de la visita ad limina, que ha fet un primer grup de l'episcopat. Recordem que els bisbes de Catalunya aniran a Roma, si Déu vol, del 10 al 15 de gener. Es tracta, en qualsevol cas, d'una experiència de comunió de la qual el poble creient ha de sentir-se també molt a prop. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. D'altra banda, el Papa ha rebut també aquest matí el president de la República d'Itàlia, Sergio Mattarella, coincidint amb el final del seu mandat. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha explicat que han estat converses molt fraternes on s'han parlat de diferents temes i, sobretot, de la pandèmia, tant amb el Sant Pare com també amb el secretari d'Estat, Pietro Parolin. A més, la litúrgia, com un dels àmbits pastorals en què les diòcesis amb seu a Catalunya treballen més per acostar els instruments de pregària i celebració a les famílies i a les comunitats cristianes, va ser ahir al vespre tema de conversa amb el sacerdot de la diòcesi de Girona, Joan Baborés, coordinador de la Comissió de Litúrgia a la Tarraconense, que va explicar alguns materials que s'han estat elaborant aquests últims anys al servei també del poble cristià. I la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha explicat aquest matí, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, que la situació dels 400 centres catòlics afiliats a l'entitat és de certa preocupació pel Covid, però no pas pitjor que els mesos anteriors en les diverses onades del virus. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, un total de 24 bisbes espanyols han estat rebuts aquest matí pel Papa Francesc en el marc de la visita ad limina que realitzen a Roma des de dilluns i fins demà divendres, avui dijous, penúltim dia. És la primera tanda de prelats de diòcesis amb seu a Espanya que es troben amb el Sant Pare, concretament els que integren les províncies eclesiàstiques de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona i Saragossa. Els tres grups restants ho faran al gener. Els bisbes de Catalunya, recordem, ho faran aquesta visita límina del 10 al 15 de gener. Aquests dies, els bisbes presents a Roma han celebrat a 7:45 del matí cada dia l'Eucaristia a la Basílica de Sant Pere, primer, després a Sant Joan del Laterà, Santa Maria la Major i, finalment, demà a Sant Pau Extramur. Són aquestes quatre les basíliques majors de Roma on, tradicionalment, els bisbes, en aquesta visita, celebren l'Eucaristia. Després han anat mantenint sessions de treball als diversos dicasteris o àmbits de treball del Vaticà. La visita ad limina és l'estada que tots els bisbes catòlics han de fer cada 5 anys habitualment a Roma. Inclou el pelegrinatge a les tombes dels apòstols Pere i Pau com a expressió de comunió eclesial i aquesta trobada, la que han tingut avui, per exemple, amb el Papa com a successor de Sant Pere. També es preveu que s'informi sobre la situació de l'Església a cada diòcesi des dels equips dels respectius bisbes. Entre les reaccions a la trobada d'aquest matí, el bisbe de Terol, José Antonio Satué, ha dit que ha estat un esdeveniment inoblidable per a tots els bisbes. El titular de la diòcesi aragonesa ha precisat que la trobada s'ha allargat 2 hores i mitja, tot i que ha assegurat que el més important no ha estat el temps, sinó el clima de confiança, fraternitat i llibertat que el Sant Pare ha creat. Igualment, el bisbe de Terol ha remarcat que en aquest temps els bisbes espanyols presents han plantejat qüestions de tota mena, mentre que el pontífex els ha invitat a vetllar. Per les quatre proximitats, ha dit, que ha de tenir un pastor, que són la proximitat amb Déu, entre els germans bisbes, amb els sacerdots i amb tot el poble de Déu. D'altra banda, el Papa ha rebut també aquest matí el president de la República Italiana, Sergio Mattarella, coincidint amb el final del seu mandat. Ha estat al Palau Apostòlic del Vaticà en una visita de comiat ja que al febrer Mattarella complirà els 7 anys de presidència i deixarà el càrrec. Sergio Mattarella s'ha reunit amb el papa i després amb el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, i també amb el responsable de les relacions amb els estats, Paul Richard Gallagher. Les converses s'han centrat en la pandèmia i en les vacunes, com també en la família, l'educació dels joves, però també les migracions i els valors de la democràcia a Europa. L'oficina de premsa de la Santa Seu ha informat que s'han produït unes converses molt cordials que han mostrat d'alguna manera la satisfacció per les bones relacions entre la Santa Seu i Itàlia, i també s'han tractat temes relacionats amb la situació social italiana, amb especial referència a la família, el fenomen demogràfic i, com dèiem, a l'educació dels joves. També s'han examinat qüestions internacionals amb especial atenció al continent africà, a les migracions i al futur i als valors de la democràcia a Europa. A més, s'ha fet pública, d'altra banda, última notícia que us diem del papa en aquest informatiu, el contingut de la trobada que el pontífex va tenir ara fa uns dies a Atenes, dins la seva última visita apostòlica internacional, amb els jesuïtes de la zona. El papa els va dir que aquesta congregació baixa en nombre, però segueix sent creativa en Déu. La revista jesuïta Civiltà Catòlica ha publicat aquesta conversa de Francesc amb la comunitat jesuïta a Atenes, i els ha demanat que siguin pares i no pas patrons. També els va dir que cal fer les coses bé i després retirar-se. També els ha dit que han de ser humils, especialment davant de la caiguda de vocacions. El papa va mantenir aquest diàleg lliure i franc, que habitualment no es fa públic al moment, sinó uns dies després, com ha passat avui. La conversa la recull íntegrament Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Catòlica.
Distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de 3:15. Canviem de qüestió. La litúrgia és un dels àmbits pastorals en què les diòcesis amb seu a Catalunya treballen més per acostar els instruments de pregària i celebració a les famílies i a les comunitats cristianes. El sacerdot de la diòcesi de Girona, Joan Baborés, delegat de litúrgia, coordinador de la comissió d'aquest àmbit a la Tarraconense i professor de la Facultat de Teologia, va explicar ahir a Ràdio Estel, en una entrevista al magazín Camins, que s'ha elaborat ara un llibre de cants per a la litúrgia de les hores que pot ser molt útil per a tothom.
El cantoral de la litúrgia de les hores és l'última cosa que ha fet la Comissió de Música i doncs és bàsicament donar a les comunitats religioses o les parròquies l'oportunitat de poder cantar també la litúrgia de les hores amb melodies adequades i adaptades. Evidentment, aquest cantoral no l'engloba tot, simplement dona uns models i unes orientacions perquè això es pugui fer, però tothom és lliure de fer. Fa molts anys mossèn Cols, Sant Domènec Cols de Barcelona, va fer el seu llibre de la litúrgia de les hores cantada, i també hi ha altres aportacions de mossèn Cagigós de la Seu d'Urgell i d'algun altre.
Durant una reunió de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia celebrada al novembre, es va tractar el tema, d'altra banda, dels treballs per editar la tercera edició del Missal Romà en català, ara en procés, així com informacions diverses sobre memòries dels sants, entre altres qüestions. Joan Baborés va explicar ahir en aquesta entrevista a Ràdio Estel que els treballs s'emmarquen en l'esperit de reforma que va consagrar ja ara fa més de 50 anys el Concili Vaticà II.
De la litúrgia, és clar, hi ha la Constitució Sacrosantum Concilium, que va ser la primera, justament, que va aprovar el Concili, en la qual, en aquell moment, tothom va quedar admirat de dues coses, no? De dir, la missa ja no és en llatí, sinó que és en la llengua del poble, i segona cosa, la missa ja no es diu de cara a l'altar i d'esquena al poble, sinó que es diu de cara al poble. Això va ser el més notable als ulls del poble fidel. Però també hi ha altres elements, sobretot, doncs, el constatar que la litúrgia no és cosa dels capellans, sinó que és un element de participació. I la Sacrosantum Concilium parla constantment de que els fidels puguin participar, i per això es reforma la litúrgia, per això es procura posar elements de participació. I entre els elements de participació, un dels més fonamentals és el cant.
En definitiva, en aquesta entrevista i al programa Camins de Ràdio Estel amb Rafa Sanahuja, el liturgista Joan Baborés va reivindicar la tasca i la importància del cant per enriquir tant la litúrgia com la pregària de tots els creients. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha explicat avui en una entrevista al matí a Ràdio Estel amb Joan Trias que la situació dels 400 centres catòlics afiliats a l'entitat és de certa preocupació pel Covid, però no pas pitjor que els mesos anteriors en les diverses onades del virus.
Estem en un moment com el que vam viure l'octubre-novembre de l'any passat. És a dir, hi ha una taxa de nivell de contagi molt alta. Entre els nens aquesta variant doncs, es contagia molt fàcilment. Ens trobem en aules on hi ha un positiu, no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha diversos, 7 o 8. El que passa que jo crec que les escoles hem demostrat que som entorns molt segurs, no? Encara que els nens encara siguin vectors de transmissors, doncs, evidentment, les dades demostren que els contagis o la gent que es contagia la passa, si està vacunada, menys greu, hi ha menys ingressats, hi ha menys gent a la UCI. Però, clar, entre els nens, jo crec que l'important és poder mantenir les escoles obertes, en canvi, encara que ens trobem en situacions com aquesta, no?
En aquesta mateixa entrevista, avui al matí a Ràdio Estel, Meritxell Ruiz ha lamentat que la qüestió de la llengua catalana sigui aquests dies motiu de debat polític encès i dur. La també exconsellera d'Ensenyament ha aclarit que els col·legis no exclouen mai ningú per la qüestió de la llengua i ha assegurat que la immersió lingüística, fruit d'un gran consens per l'actual Llei Catalana d'Educació, és perfectament compatible amb el compliment de sentències judicials com l'última que estableix el 25% de castellà. En tot cas, la secretària general de l'Escola Cristiana ha recordat que l'ús del català i la immersió és un instrument pedagògic per garantir que tots els alumnes acabin els cicles obligatoris dominant el català i el castellà.
Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social.
Tres minuts i mig i seran les dues. Altres notícies breument. El cardenal Joan Josep Omella denuncia l'avenç tecnològic que exclou els més vulnerables. Així ho diu en un missatge de Twitter en què lamenta que desapareix l'atenció personal. Diu que sense els dispositius mòbils és gairebé impossible realitzar moltes accions que fem pràcticament cada dia i que això afecta especialment els ancians i els més pobres. Recordem que ja el setembre passat l'arcabisbe de Barcelona i president de l'Episcopat Espanyol avisava ja que l'augment de la pobresa a Espanya era una realitat, sobretot a causa de la pandèmia del Covid-19. Recordem que Mans Unides acaba de presentar Bolívia, Dones Empoderades, un acte de cooperació pública i privada, una nova acció a favor de l'equitat de les dones, la seva formació i el seu empoderament, que involucra 4 entitats públiques i privades dels dos hemisferis. L'anfitriona de la presentació va ser aquesta setmana la presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri. L'entitat, amb les delegacions catalanes al capdavant, ha fet aquest gest de la mà de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per sensibilitzar la població en favor dels drets de les dones i la lluita contra la violència de gènere, entre altres prioritats. I l'Església de la Palma es prepara per viure la festivitat del Nadal d'una manera diferent. La destrucció d'algunes de les esglésies per l'acció de la lava del volcà obligaran a celebrar eucaristies el dia 24 i el dia 25 en temples diferents. És per això que volen donar facilitats a la gent perquè puguin apropar-se, i així ho expressen en un document de la diòcesi de Tenerife. Amb aquests apunts acabem l'edició migdia de Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i avui novament amb l'Olma Giró. Abans, però, un apunt sobre l'edició que aquesta setmana ofereix el setmanari Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda, novament Sense Distància a prop de tu, i a 8:00 en el magazín Camins. Fins després.
Salvador Cristau, nou bisbe de Terrassa. Al darrer número del Catalunya Cristiana destaquem que el prelat prendrà possessió de la diòcesi vallesana el 5 de febrer. Hem de treballar pel projecte de Déu i estar amb els qui més pateixen, va dir Monsenyor Cristau, que ha estat estretament vinculat al bisbat de Terrassa des que aquest va ser creat l'any 2004.
Nosaltres ens pertoca treballar entre nosaltres. Un camí de créixer en la comunió, primer. Objectiu. Un camí d'arribar als germans que no ho saben, que no coneixen Déu, que no han conegut la llum de Jesucrist. Evangelització, per tant.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.